Falten 21 minuts per les 4 de la tarda i aquesta música vol dir que tenim a punt i el podem saludar ja a Madrid, el Raimundo Castro. Raimundo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carlos.
Estamos aquí liados amb la Diputació a Madrid. L'embolic és amb la investidura de Pedro Sánchez, que es va acostant, cada dia s'acosta més, i cada dia s'escenifica més la separació o l'allunyament entre el PSOE i Podem. No sé si encara veus que Pedro Sánchez està... El primer que té sobre la taula és aquestes noves eleccions, o si veus més possible que Podem acabi baixant del burro. No sé quina és la situació que descriuries tu ara a Madrid.
Bueno, la verdad es que yo creo que Sánchez apostó por las elecciones el 10 de noviembre si Podemos no aceptaba sus condiciones desde el primer momento, vamos, desde al menos cuando decidió las fechas de la investidura. Porque eligió que se vote el 23 la investidura, que es martes, y si no sale la investidura empieza la cuenta atrás de elecciones, los dos meses obligados más los 47 que ahora permite la Constitución desde 2016 en caso de repetición electoral, que esto no se tiene muy en cuenta, lo que da justo para la convocatoria, para que la convocatoria sea el 10 de noviembre, un domingo. O sea, de que eligió un martes para que sean las elecciones un domingo. O sea, que no os creáis que... Porque cuando empieza a contar es el martes, ¿eh? O sea, decir, el día 23 empieza a contar la marcha atrás. Incluso si hubiera una segunda ronda, cosa que parece que descarta absolutamente ya, aunque el rey se la permitiese o se la ofreciese, yo creo que es una presión, digamos, contundente desde el primer minuto, vamos, es decir, es decirle a Podemos o aceptáis mis condiciones o vamos a elecciones.
Y perdón por la rima.
Exacto. Mira, queda bien, el ripio, más que la rima. Es un ripio casi, ¿no?
Avui hem sentit Pedro Sánchez, que deia això directament, que Podem s'ho ha de pensar molt, perquè, per exemple, si volen formar part d'un govern que podria aplicar un 155 a Catalunya, o que no reconeix que hi ha presos polítics, com en canvi sembla que la Unides Podem sí que reconeix o sí que els hi diu així. Per tant, Pedro Sánchez sembla que estigui com expulsant Pablo Iglesias, tot i que hem explicat ara fa una hora que hi haurà nova reunió.
Es que yo creo que hay una... Claro, tienes razón en el planteamiento de que está diciendo... En fin, lo que hay detrás de Pedro Sánchez es que cree que Iglesias está compinchado con ERC y HB, o sea, con Bildu, para condicionar su gobierno y que podría jugársela después de la sentencia del proceso, por ejemplo, si está en el Consejo de Ministros, o por mucho que diga que pacta y tal... que no haya líneas rojas, no se fía. Y teme que además formen un bloque de 61 diputados, porque claro, 42 de Podemos, 15 de RC y 4 de Bildu, que actúen conjuntamente para los presupuestos, el derecho a decidir, etcétera, es un bloque muy fuerte. Por eso quiere un gobierno en solitario con independientes de su confianza, por cierto, de su confianza, aunque estén bien vistos por Iglesias, porque eso de que sean de Iglesias y que él los vea bien, yo lo veo más bien al revés.
O sigui, el que té sobre la taula Pedro Sánchez i el plantejament és: posarem ministres independents que us agradin a Podem, però no en cap cas proposats per Podem.
Bueno, puede proponer, pero siempre que sea o se haya hablado antes de que le agraden a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez quiere un bloque monolítico para lo que se avecina, y que no haya una filtración. Entonces teme que no solo que Podemos juegue por su cuenta, sino que además pues se coordine con Esquerra, por ejemplo, o indirectamente con Bildu, es más que Esquerra, ¿no? Y entonces pues quiere confianza absoluta y no se acaba de fiar. Entonces yo creo que hablando en plata, si Podemos no acepta sus condiciones o RC no se abstiene, irá a elecciones incluso sin segunda vuelta de consultas, o sea que...
I Esquerra Republicana, que el que està triant des de Madrid és aquest discurs de la responsabilitat, no? Dir a Unides Podem i al PSOE que pactin o que s'ho facin venir bé, però que hi hagi govern, és el que diu Esquerra.
Claro, es que yo creo que hay un elemento que ahí se tiene que tener en cuenta, ¿eh? Es decir, aquí, hablando en privado con la gente, aparecen dos elementos muy importantes también para Cataluña y para elecciones adelantadas en Cataluña. Uno, una respuesta de país puede ser a la sentencia, que eso queda en manos de Puigdemont y de Torra, en 54 días hacer unas elecciones. Eso a Esquerra no le conviene. Pero Esquerra también, a su vez, si no le conviene a Torra y a Puigdemont hacer las elecciones o quiere retrasarlas, pues se puede romper los presupuestos o utilizar los presupuestos como excusa para hacer elecciones después de febrero. ¿A qué suena después de febrero? A que Mas puede entrar en el juego. Entonces, Artur Mas. Entonces, yo creo que encima es que hay una panoplia ahí de elementos que están jugando, que además, pues eso. Entonces, ¿por qué dice Esquerra lo de la responsabilidad? Yo creo que también por una cuestión fundamental de evitar riesgos, de que es mejor un gobierno de izquierdas, de que es mejor un gobierno dialogante, aunque sea arrastras, crear una mesa para hablar en el futuro de la salida de del planteamiento político de catalán, soberanista catalán, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la llamada a la responsabilidad aquí, desde luego, es absolutamente seria. En el tema de las diputaciones, las llamadas a la responsabilidad hay que mirarlas por el poder local, territorial, que es muy importante. Si, es decir, cuando digo en broma, ¿no? cuando los tenemos una novela espléndida, se llama Gerona, es decir, o sea, cuando se rebela contra un opresor, a nadie se le ocurre empezar a negociar por su banda cosas, ¿no? O sea, de todo el mundo cierra filas. La cosa no es así, es simbólico, es lo que estoy diciendo. Pero entonces, no, pero entendámonos, o sea, decir, si efectivamente lo que está en juego es la excepcionalidad. Es decir, hemos roto la excepcionalidad. Yo creo que la introducción de Mas en la reflexión de conjunto va por esa vía, ¿no? Replanteemos, mantengamos el objetivo, pero mantengámoslo desde criterios no tan radicales como hasta ahora, e intentemos avanzar y a la vez no dejar la casa vacía, ¿no?
I Junts per Catalunya i en Madrid, que per on respira? Perquè també no sabem...
Bueno, pues claro, es que fíjate, en el fondo, pues tampoco dice ni mu, o sea, porque como además aquí el problema que hay es que está todo el mundo pendiente de lo que se dice por arriba, y ya me entendéis, por arriba me refiero, pues, en las decisiones. Digamos que funciona demasiado desde el hombre, el inspirador, ¿no? El inspirador, que es Puigdemont, determina todo. Y entonces la falta, el otro día lo decía Clerís en la televisión española a las 3 de la noche, que había un debate, y me hizo mucha gracia eso de decir,
tú estabas mirando el debate, ¿eh?
Yo estaba
lo sepa.
Bueno, la verdad es que yo, como escribo novelas hasta las 3 de la noche, pues dije,
pues
mira,
esta vez me pongo el debate para ir agrandando mi obra.
Claro, no, y me hizo gracia no, porque tienen lo mío es literatura más profunda en el buen sentido. Al final me he liberado de esto, de la espuma de los días, ¿no? Como decía el otro, salvo.
Jamás.
O sea que, entonces, no, pero oía a Clerís y decía eso, joder, es que claro, desde la cárcel hay que hacer papeles que luego se consultan aquí, que luego se consultan allá, o sea, y la respuesta no puede ser muy inmediata. Pues digamos que aquí es difícil, periodísticamente hablando, conseguir una reacción inmediata, porque hay que esperar a ver qué dicen desde arriba, ¿no? Entonces, pero vamos, la gente con la que hablas un poco a fondo, pues, o sea, de profundidad, o sea, pues es un sentimiento, sigue siendo legítimo el defender el derecho a la independencia de Cataluña a tope, y lo único que se discute es si se puede defender, o sea, cómo se defiende mejor, ¿no? Pero claro, nadie sabe, las estrategias al final están muy determinadas, y muchas veces de un día para otro, pues por la mañana una cosa y por la tarde otra, dependiendo de lo que haya pasado. O sea, que yo percatarme, por ejemplo, ahí en Cataluña ahora, la sorpresa que nos llevamos aquí todos en Madrid, Junts per Catalunya negociando con el PSC, pues, el que está disfrutando con enano es el PSC, que puede demostrar que negocia con unos y con otros. Digo el PSC, que luego el PSOE dice, bueno, aquí qué pasa, ¿no? Pero bueno, encantados, porque la clave es poder, poder y poder, ¿no?
Correcto. Doncs queden 11 dies per aquest primer ple d'investidura de Pedro Sánchez. El Raimundo Castro ens apunta que tot quadraria per unes eleccions al novembre. Veurem si acaba consumant-se aquesta amenaça que sembla que hi ha sobre la taula, o finalment podem saber el que vol Pedro Sánchez i acaba donant-li la raó. Raimundo Castro...
Yo creo, si me dejas apostar, sí, que al final van a negociar. Pero es una apuesta.
Sí, es la teva aposta des de fa un parell de setmanes, ja ho tens
clar. Como hace un mes decía que Esquerra iba a abstenerse, pero con un sentimiento por hablar con unos y con otros, aquí yo creo que se va a llegar a un entendimiento, porque a lo mejor lo que hay que cambiar es ministros por direcciones generales, ¿no? pues a salvarse unos y quedar otros. Pero yo creo que nadie va a ir a las elecciones. Nadie quiere ir a las elecciones.
Raimundo, moltes gràcies. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Un abrazo a usted.
Des d'aquí no sé com veieu les posicions davant d'aquesta investidura.
Jo, si em permeteu, jo crec que... Jo no veig, Vull dir, veig complicat que es vagi a eleccions. I si es volgués anar a eleccions, jo veuria una temeritat. Bàsicament perquè, si recordem les últimes eleccions, hi va haver una mobilització molt alta, una participació molt alta, motivada per la por a Vox, que en unes noves eleccions no es produiria. Per tant, hi hauria una abstenció... Les eleccions baixarien bastants punts i una abstenció que afectaria sobretot a l'esquerra. Per tant, és un risc que crec que és excessiu. Què crec que està passant? Doncs jo crec que Pedro Sánchez el que està fent és intentant pressionar al màxim a Unidos Podemos, perquè en la seva intenció l'objectiu és que Pablo Iglesias no formi part del govern. A partir d'aquí, jo crec que acceptaria tot, membres de govern de Podem, etc. Però l'objectiu és aquest desgast, fer veure o fer creïble que no es té por anar a unes eleccions, però el risc és tan excessiu que veig difícil que s'acabi produint.
També veig difícils unes eleccions, també perquè si bé no es fien un pèl de Podemos, és a dir, el PSOE té una gran desconfiança pel, precisament el que deia el Raimundo, no? De que creu que Podemos no deixa de ser una corretja de transmissió de l'independentisme i de tota una sèrie de coses, però sí que en el fons desitgen que Podemos pugui acabar fent aquest paper. És a dir, el PSOE sap que en algun moment s'haurà de seure a parlar amb l'independentisme basc i català,
sí,
i
que
jo crec
sí?
que ells saben que més aviat que tard ho hauran de fer-ho. I pensen que si poden d'alguna manera externalitzar aquesta feina, almenys en una primera fase, que fos Pablo Iglesias qui d'alguna manera es troba al terreny o comença a fer-ho, és una manera...
Un ministre de marrons, no volen?
És una manera... No seria ministre en cap cas, va. Però sí que seria un actor important. No té per què ser ministre. És a dir, jo recordo les èpoques en què Josep Antoni Duran i Lleida, sense ser ni conseller ni ministre ni res, manejava una sèrie d'informació i de carpetes, diguéssim, que, bé, li donava gairebé la categoria de ministre.
És veritat, va ser un ministre sense ser-ho, no? Però sí.
Doncs Pablo Iglesias podria jugar aquest paper, podria fer-ho, i a més apretant molt fort el PSOE en moltes coses, no només en la qüestió territorial.
El que passa és que jo crec que Pedro Sánchez deu veure que Iglesias pot agafar aquest paper i per això està fent, o sigui, està adoptant aquesta actitud que és anar molt de dur amb ell, que a mi em sorprèn molt perquè, clar, cada vegada veig que va pujant, o sigui, que s'apropa la data en què pot convocar eleccions, vull dir que si està fent un paper, realment l'està fent bé.
Avui, perquè, mira, just fa una hora, Pedro Sánchez trucarà avui Pablo Iglesias, ja és un gest d'altre sentit.
Ja s'ho avisen.
Ell fa el primer pas.
Escolta, avui trucaré, que després et pot trucar.
És que és sorprenent que qui més necessiti els vots sigui qui més condicions posa. Sí. Sempre sol ser al revés, no? És a dir, qui té és necessari els seus vots i, per tant, ha de recolzar, va ficant condicions, no? En aquest cas, és qui ha de rebre els vots, qui fica més condicions. No?
I que si se'n surt amb això, Pedro Sánchez quedarà com amb una figura políticament, em sembla que quedarà bastant reforçat, perquè haurà sabut muntar-se aquest govern una mica com a la seva mida, amb importància a Podemos com pel pedigrí d'esquerres per una banda, però sense que se li pugin a les barbes com si Iglesias semblés amb el poder de Duran Lleida, i si li surt realment serà una bona jugada.
Mentrestant l'Albert Rivera a l'hospital, Ai... Mare meva.
Fora de joc, sí.
Fora de joc, allà, que a veure quan surt, a veure què li diuen, quan li donen l'alta.
Bé, queden 11 dies per la investidura, en tot cas queda molt.
Sortirà, no? Vols dir que sortirà abans?
Home, suposo que sí. Esperem que sí, esperem que sí. De fet, també sobre això que parlàvem l'altre dia el Raimundo Castro, ens deia, per exemple, sobre el paper d'Esquerra, no? Que li interessa aquest govern i demà fa aquesta crida a la responsabilitat per poder avançar en matèria de polítiques socials i poder vendre que aconsegueixen contrapartides amb un govern allà per ampliar o per tirar endavant mesures de caràcter social, que és una mica el retret que s'ha fet des d'aquí a Catalunya en molts casos.
Social o uns autocars avui per tornar de Rodalies, aquella gent que està allà penjada, no vulguis que no, una mica.
Sí, és que és això, o sigui, és antagonisme amb Pedro Sánchez, o sigui, aquests sí que queden com uns pagafantes i uns pringats suplicant per les engrunes del que queda allà. Jo crec que el grup parlamentari d'Esquerra Madrid que es fan, o sigui, surten així com a fer-se els importants, però jo crec que es veu molt bé
com se'ls arracona una mica.
A ells hi ha qualsevol català, jo diria.
Sí,
per a tothom. És a dir, la qüestió és aquesta, de dir, ostres, no hi ha autocars, perquè quan s'han fet malbé rodalies i aquella gent han d'anar fent autostop.
No sé si el Pau hi ha alguna cosa.
Sí, perdó, Pau.
No, jo crec que l'element, comentava el tema social, no?, de mesures socials, etcètera, jo crec que l'element més decisiu és el fet de l'alternativa, és a dir, una alternativa d'un govern de Casado, Rivera i Abascal, doncs fa bo qualsevol, no?, en aquest sentit, vist des de l'independentisme, i per tant, més enllà de les polítiques o el que es pugui treure de caire social, és que l'alternativa és l'antagonisme de l'independentisme.
I que Esquerra Republicana, que en el govern català gestiona bona part de les conselleries de la despesa social, no?, sanitat, sobretot, i alguna altra, comença a veure amb urgència la necessitat de que hi hagi moviments pressupostaris.
Això és evident.
I això, i crec que i això, i els seus alcaldes també, comencen a sortir veus que diuen, mentrestant, mentre esperem la independència, hem d'aconseguir una sèrie de coses que són autèntiques urgències.
Però tu creus que sempre hi seran?
Confiar en diners i Madrid i les coses que et donin des d'una posició de poder sempre ha anat molt bé.
Sempre.
No compleixen mai.
No havia anat malament del tot durant uns anys. No havia anat malament del tot durant uns anys. Després va anar malament.
Va haver-hi uns anys en què no hi havia crisi, que és una altra cosa. Abans del 2007 no hi havia crisi. Quan va començar la crisi, hi havia...
Seguir una inversió...
No compleixen mai. Lluvia de milions. No compleixen mai.
Però perquè et situes, a més, en una posició d'inferioritat que sembla que vagis a això... Jo almenys com ho veig és això, que Esquerra té unes ganes excessives de formar part d'aquesta banda guai de l'esquerra més o menys espanyola, amb Podemos, amb el PSOE...
Que jo no veig això de cap manera.
Jo crec que sí. Que hi ha una...
És que formant part de la part no guai tampoc han aconseguit absolutament res. És a dir, els últims 10 anys...
Volen aconseguir les coses per ser guais, sinó per tenir-les porres.
Però perquè no s'anava per això. O sigui, perquè el relat era tot un altre. O sigui, que jo, si ara el que van a fer... és Esquerra va fer de Duran i Lleida allà aconseguir les coses al millor postor i les millors inversions...
Però no s'aconseguirà res igualment.
Però
mai
si ells van amb aquest... Jo els que veig és que ells van amb aquest paper i que, a més, se situen en una posició d'inferioritat a demanar coses com si fos...
Anar a Espanya a demanar sempre és una posició d'inferioritat. És clar.
L'altra cosa que no és el que tu dius...
No és anar a demanar, és anar a fer política. És
però llavors, quina jo política? Estic d'acord amb
Lluvia
tu...
De Millones.
Pot fer política sense...
Mai han pagat!
Sense caricaturitzar la Lluvia de Millones.
Però és que, això va ser molt bèstia. Mai paguen!
Perquè s'havien fet pressupostos en el passat que havien...
Quan no hi havia crisi.
No, i a més, però no té tant a veure amb la crisi, i jo estic d'acord amb tu, però llavors s'ha d'explicar. O sigui, el que no s'hi val és el paper de fer de rufián i els tuits.
No, es va negociar amb tota la humilitat.
Humilitat i també la força que et donen els vots i els teus diputats.
Humilitat, jo no sé si has d'anar amb humilitat.
Però per això els hi costa, perquè si aquí representa que estan fent república i llavors el que vols és anar allà com a negociar el que et donin de Madrid, doncs per això queda un paper tan grotesc.
Facis república, no tens res mai.
Avui en Pere Aragonès està començant a dissenyar un pressupost que haurà de presentar a final de setembre, octubre, i necessites saber una sèrie de coses. Ei. Quants diners preveiem que arribaran?
No.
Coses molt bàsiques,
Quants diners preveiem que diran que arriben? Després no arriben mai. Algun cop han arribat els diners que han pressupostat? Mai de la vida.
Una part important, no.
El que sembla evident és que el discurs o els discursos fins ara han anat per una banda i la realitat ha anat per una altra, per les dues bandes, perquè és veritat que Esquerra està demanant responsabilitat a Madrid per pactar o per entregar o per investir Pedro Sánchez, i avui també estaven rasgant-se les vestidures pel pacte de Junts per Catalunya amb el PSC, i Junts sempre ha demanat unitat, etc, i fer front al 155 i un bloc monolític, i han acabat fent la política possibilista de pactar la...
Almenys s'acaba el rotllo de la unitat. Finalment, aquí.
Jo crec que no s'acabarà, jo no sé.
No. Hòstia, no ho tornaran a dir, no?
Sí, sí. I tant,
no ho fotis, tio!
Ja ho ha dit Eduard Pujol. Eduard Pujol ha dit, ens hem fet mal fins ara, ara no ens han fet més.
Escolta una cosa, hem de tornar a fer una orgia després de la diputació?
És el que demana Junts per Catalunya.
11 de setembre, unitat, ja ho veureu.
Clar, Junts per Catalunya demana aquesta unitat, que entén que Esquerra tampoc havia respectat altres vegades pels pactes als ajuntaments, etc.
Però ara, a partir d'ara, que ens deixin en pau amb la unitat, no? o no?
Em sembla que no, perquè hi ha un sentit. Eduard Pujol ha reclamat aquesta unitat, ha dit que es faci el marcador a zero.
Que desgraciats.
I Esquerra s'està pensant la seva resposta davant el que ha passat avui a la Diputació. Junts també ha demanat que no es facin respostes abrandades ni sortides del govern que puguin debilitar, per exemple, el
això
govern.
Això sí, sobretot, eh? Sobretot no fem respostes abrandades.
Doncs res, queda un minut per les 4 de la tarda.
Sobretot, tranquil·litat tothom, eh?